I era aquest contrabaix i aquest ritme una miqueta funky que ens indica que, en fi, ha tornat després doncs, de unes setmanes merescudes de descans l'espai Sobreviure al Català. Molt bon dia, Joan Torres, Carles Torres, perdona.
Bon dia, Bernat.
El que no he tornat de vacances sóc jo.
Com estàs? Com va la vida?
Bé, bé, va bé, va bé. Això gràcies. Agrada. Escolta una cosa, expliquem el títol de Sobreviure al Català. Que no sé si ho heu fet mai, no sé si s'havia fet mai.
No s'havia fet mai, em sembla que va ser quan en Pepo ens va proposar fer la secció per la Vivilla, teníem clar que volíem un títol, diguem, cridaner i potent, i no sé si ho hem aconseguit del tot amb aquest, però volíem, sobretot això, cridar l'atenció. I com que a vegades, fins i tot parlar català en els llocs d'àmbit lingüístic català, o a vegades costa escriure correctament o tenim molts dubtes, doncs Sobreviure al Català vol diguem, expressar aquesta diguem, ironia entre doncs, que es pot sobreviure al català escrivint-lo, parlant-lo, aprenent-lo i millorant-lo.
Clar, perquè això és perquè la gent ho entengui, sobreviure al català a mà.
Correcte.
Al català. Perquè de vegades podríem dir sobreviure al català, com fer reviure el català. Seria una miqueta ja massa rebuscat, no?
Sí, la idea és el català forma part de nosaltres, dels catalanoparlants, de les comunitats lingüístiques de parla catalana i que entre tots el fem, més que sobreviure, el fem viure. Vull dir, si no s'usa i no es practica, això no és com anar amb bici.
És un títol molt intel·ligent que convida a la reflexió. No hauria pas sortir d'en Pepo.
Sembla que és una proposta comuna.
Comuna, sí.
En tot cas, si és un títol intel·ligent, la part intel·ligent és d'en Pepo.
D'en Pepo, no? Bueno. Vinga, va, què tenim preparat per avui, Carles?
La qüestió és que avui, aprofitant que a la nit, a la tarda, s'inaugura una exposició de la història de Formentera a través de les seves monedes, hem parlat de fer un monotema, una secció monotemàtica sobre aquest concepte, sobre les monedes, sobre
numismàtica.
Correcte, sobre com deim aquí sous, doblers i d'on ve tota aquesta, diguem, gran varietat de paraules. Comencem per la paraula economia, que és una paraula molt interessant, sobretot si t'agraden els iogurts. T'agraden els iogurts, a tu?
M'agrada molt, sí.
D'acord. Fixa't que economia ve del llatí, o economia, i aquest del grec, oikonomia.
Oiko.
Ah, exacte, per aquí va la cosa. Què significa administració domèstica, derivat de oikonomos, administrador, intendent, i compost de oikos, casa, és a dir, aquesta marca de iogurts que utilitza aquest terme, oikos, significa casa, supos que vol expressar que són iogurts casolans, d'acord? I nemo, administrar. Per tant, la paraula oikonomia significa administració de la casa.
Mhm.
Què administra l'economia? Què fa? Doncs sobretot parla de, o tracta les monedes. I la paraula moneda també ens deriva del llatí, moneta, que és un sobrenom que s'emprava per designar la deessa Juno, aplicat després al seu temple on es fabricava moneda i d'aquí passar a designar la mateixa moneda. D'acord? Parlem ara de coses més pròximes com són els sous, els diners, els doblers. Aquí les pitiuses fem servir molt la paraula sous, en plural, i la fem servir diguem, en concepte de tot el sentit ampli de la paraula. Però hem de pensar que segons el territori corria una part, una fracció d'una moneda, d'un valor, i que segons aquest territori, aquell valor es va generalitzar per convertir-se en tota la moneda. Què vull dir amb això? Un sou a les Pitiüses era una moneda de billó d'Eivissa encunyada des de Carles I. I un billó és l'aliatge d'argent i de coure de proporció variable que fou usat com a metall per a la fabricació de moneda. És a dir, els Pitiüses ens han quedat aquest terme per referir-nos a tot el concepte general de diners, perquè era una de les monedes que més s'usava o que més presència tenia aquí a les Pitiüses. De fet, la paraula sous és molt recurrent també en l'àmbit econòmic. Fixa't que ve de el llatí tardà solidus, moneda d'or, substantivació de l'adjectiu solidus, sòlid. És a dir, la paraula sou ve d'aquest adjectiu sòlid, de moneda d'or sòlida. Fixa també que parlam d'una remuneració assignada a un individu en contraprestació al treball o servei efectuat i parlam d'un sou, és a dir, cobrar el sou.
Correcte.
I això no és gaire... és bastant antic. Per què? La paraula soldat és el participi de soldare, tenir algú a sou. És a dir, la paraula soldat és aquella persona que cobra un sou per ser militar. D'acord? És una paraula italiana, del llatí tardà solidus, de l'italià a través del francès, s'escampar a totes les llengües europees. De fet, el pagament a un soldat té una altra referència que també ens toca molt de prop, que és, abans parlàvem de la paraula sou, també podem parlar del salari. I fixa que salari és del llatí salarium, ració de sal donada precisament als soldats. Mm. Després, suma que els donaven per comprar-se. És a dir, el pagament als soldats, a l'exèrcit, era un tema recurrent i bastant important. Tan important que, de fet, la paraula soldat ve d'aquest terme, i salari és també... Primer es va designar no el que es, diguem, el que es coneix ara actualment, sinó a allò que es pagava amb sal als soldats. Per tant, si tenim clar que la paraula sous, que és com nosaltres deim aquí els diners, hem de pensar que aquest valor econòmic d'aquesta moneda ha anat variant. Per exemple, en el cas de diners, també es forma a partir del llatí denarius, que significa moneda romana d'argent de 10 asos. D'aquí ve aquest 10, diners, deni cada 10 i aquest del decem 10. Els diners han set una unitat de moneda inferior del sistema carolingi que perdurà fins a l'època moderna en els sistemes que en deriven. D'acord? I anem a acabar en la que coneixem també, o que es diu molt, a Mallorca. Doblers. Doblers, la paraula doblers, que equivaldria, seria sinònim a sous i a diners, ve de doble, d'acord? Doble de què? Moneda del valor de 2 diners de billó. Fixa que tenim ja tot englobat. Tenim sous, tenim diners i tenim doblers.
Aquí Formenter també es diu, però de vegades es diu sous, però també es diuen doblers de vegades. És com potser contaminat pel mallorquí.
Potser en sentit irònic voler imitar o el parlar mallorquí, però la paraula més comuna sí, aquí a Eivissa i Formentera són sous. De fet, hi ha una persona que té molts de sous, tenim que té una ensuada, vull dir que és una paraula molt rica.
Ensuada, sí, sí.
Exacte. Més paraules que tinguin relació amb monedes que han quedat, diguem, amb un ús estic figurat. Per exemple, parlant de ral, ral és contracció de l'antic real, reial, d'acord? Un ral era una unitat de compte corresponent a una quarta part de pesseta. A l'edat mitjana, moneda del rei, per oposició a la moneda episcopal, comtal o local. És a dir, un ral era una moneda produïda per un rei, en contraposició a la moneda que podia, diguem, fabricar o el bisbe, el comte o una producció local. La paraula pesseta. La paraula pesseta és molt interessant perquè té diverses teories, una de les quals diu que potser és el diminutiu de peça, és a dir, la paraula que fixava molt poc, era la moneda, diguem, de l'estat espanyol, es deia que era una paraula catalana, perquè era el diminutiu de peça, en la trencada, d'acord? I una peça petita és una pesseta, que hauria passat al castellà pesseta oficial des del 1868. O diminutiu també, una altra teoria, és que sigui de peso, pes d'or, amb terminació a catalanada o a francesada. És a dir, en tot cas, aquesta terminació eta no és gaire, diguem, castellana, i es pensa que té una influència o bé francesa o bé catalana.
La peça.
Exacte. La qüestió és que també, per exemple, una altra manera de dir sous, les pitiuses, són canets. No sé si aquesta et sona.
No.
Canets. Doncs una paraula molt divertida, aquesta de canets. Equivaldria al que en castellà es coneix com a perres. D'acord? Ah, és una forma, més informal, però realment, quan l'usam, podem pensar tranquil·lament entre sous i canets. Fa referència a aquests canets, és una moneda que ara representaven moneda de 5 cèntims de pesseta, per tant, de poc valor.
Molt poc valor.
Fou emesa el 1870 i el seu dibuix, el seu envers i revers, tenia una figura d'un lleó, però que no estava gaire aconseguida. Aquest lleó, realment, més que un lleó, semblava un ca. I d'aquí en català, almenys les pitiuses es diuen canets, i en castellà va quedar a la forma de perres, o hi havia fins i tot perra xica, perra gorda, etc. Hi ha una altra paraula que diguem, deriva d'aquesta de Canet, que és estar escanetat. Una persona escanetada que no té ni un ral, no té sous. D'acord? Una persona que no té sous és una persona que està escanetada. I ja per acabar aquesta primera secció sobre monedes, sobre sous, diners, si tenim una moneda o un bitllet, per exemple, i necessitem canvi, a les PTUs utilitzem, i a altres àmbits, a altres territoris, utilitzem una paraula que potser està en desús, que seria important doncs, reivindicar, que són els menuts. Per exemple, si vas a comprar o vas a pagar a la zona blava, necessites menuts, diguem, per pagar doncs, els 2,15 euros que val, per exemple. O equivaldria a tenir canvi.
Dos paraules que potser podem mirar per la setmana vinent.
Sí.
Sempre m'ha fet molta gràcia l'expressió de franc.
De franc.
Perquè en castellà no existeix. És de franco, no...
Gratis.
Gratis, no? Gratuït, de franc. I això ha de tenir també un origen curiós, no? Perquè...
Pues... Pot tenir un origen numismàtic, és a dir, econòmic o... De llicència, per exemple. Fixa també la paraula franquícia, no? No és exactament el mateix, perquè de franc és gratis, gratuït. La qüestió, diguem, de franquícia seria, doncs, això, un negoci que pagues uns impostos, pagues uns drets i pots utilitzar aquella marca o aquella botiga. Per tant, potser té que veure més amb el sistema econòmic o mercantil que no numismàtic de moneda.
I has dit que no tenir sous és estar
escanetat.
Escanetat.
Clar, en aquest cas, no tenir canets.
No tenir canets, sí, sí. I estàs curat, aquí no es diu?
Escurat també es pot entendre, evidentment, però fixa, per exemple, que escurat, aquí a les PTUs es fent servir escurar per rentar els plats.
Per rentar els plats, sí, sí.
Que en el fons és una visió poètica de rentar els plats, perquè quan tu, per exemple, t'agrada molt un plat i el banyes el pa i escures el plat, vol dir que t'ha agradat moltíssim, d'acord? I el deixes net. Com una patena. I estàs curat, sí que es pot entendre, evidentment, com a que no tenir sous, no tenir res. Fa referència, jo supos, a les butxaques. Si estan escurades, vol dir que les has trascat prou i no has trobat cap moneda
res, per pagar estic res. Escurat. Molt bé, vinga. Anem a la segona part del programa d'avui. Carai, quins vents.
Avui, en aquesta secció, diguem, en què posam a prova una mica el nostre català, et toca a tu. Et posaré a prova.
Val, perfecte.
Bossa de viatge o borsa de viatge? Quina és correcta?
Quina?
Bossa de viatge. Fixa que seguim parlant de qüestions econòmiques, d'acord? Bossa de viatge o borsa de viatge. Quina de les dues és correcta? O, si són correctes les dues, o cap de les dues és correcta?
Una bossa de viatge, una maleta?
Per exemple.
Bé, sempre he dit la bossa de viatge, no sé si ho he dit bé o malament, però...
Has dit bossa de viatge i fas referència a aquell...
Ja m'he fet la bossa, la bossa de viatge,
perfecte.
Sí.
Perfecte, i borsa de viatge és correcte, per tant?
Una borsa de viatge, doncs, no sé, jo no la conec, així, com expressió.
És una pregunta trampa. Les dues són bones, però, evidentment, signifiquen coses diferents. D'acord? Quan parlant de bossa, les dues, bossa i borsa, en català tenim aquests dos conceptes, tant bossa com borsa provenen del llatí bursa, que significa pell, cuir.
Ah.
El que passa és que hem d'entendre bossa com allò físic, allò que serveix per guardar doncs això, els calçotets i la roba i el necessari per anar a viatge, o qualsevol bossa de paper o de plàstic, si pot ser reciclat o ecològic, molt millor. I, en canvi, borsa és aquell concepte que representa doncs, un mercat organitzat i abstracte, això és molt interessant aquesta paraula, abstracte, en el qual es reuneixen professionals d'una manera periòdica per tal d'efectuar compres i vendes de valors públics o privats o de productes. I, en el fons, una borsa és tot allò també que sigui abstracte, en què serveixi per exemple, parlant de borsa de feina o de treball, aquest concepte de feina de treball a vegades és molt conflictiu, o una borsa de viatges, per exemple, per a estudiants, que una universitat o una administració publica una borsa de viatges per donar facilitats de viatjar estudiants que se'n vagin. Clar, evidentment no estem parlant de la bossa en què s'enduen el viatge, les coses de viatjar.
I quan el Consell empra el terme borsi i els mitjans de comunicació el repetim, quina diferència hi ha entre borsa i borsi? Perquè una borsa de serveis, una borsa de... Ho entenc, i borsi?
Borsa seria la borsa de treball o de feina. Repeteix que això està complex i hi ha molt de debat, d'acord? En el cas de borsi, el que diu el diccionari és que és una mena de borsa econòmica allà on no hi ha una borsa, diguem, gran. Per tant, pensem, per exemple, on hi ha la borsa de diguem, a Catalunya, a Barcelona o a Madrid, per exemple.
El Passeig de Gràcia.
Exacte. Doncs, si no hi hagués aquesta borsa, hi hauria un borsí, és a dir, com àmbit econòmic.
Com Rambla Catalunya, crec.
Rambla Catalunya, no ho sé, la veritat és que no ho sé.
Rambla Catalunya.
Però, en tot cas, no està a la plaça Catalunya, no?
No, Rambla Catalunya, la borsa.
Te crec, cap problema, acte de fer. La qüestió és que un borsí equivaldria a ser una borsa petita. D'acord? El concepte és correcte i no vol dir que sempre s'empri correctament perquè en sentit estricte fa referència sempre a l'àmbit econòmic, no laboral. D'acord? Per tant, si emprem el terme, allò que dèiem, doncs, es crea una borsa de treballadors o treballadores, etc., borsa de feina, hauríem d'emprar borsa de feina.
Molt bé, doncs el tindrem en compte. Pepo, has escoltat, no? Vinga, va, la tercera. Tercera secció. Es fa el silenci, els timbals, tic, 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 tic. Ara. Vinga, aquí hi entrem trotant. Es pot dir trotar?
I tant, que sí. Sí? És molt sa. Si sobretot si arribes tard, és molt sa.
Vinga, som-hi, doncs, trotant.
La qüestió és que, com ja saps, avui estava intentant fer un programa, diguem, monotemàtic arran d'aquesta inauguració, de l'exposició de monedes...
De l'Ario Serra, sí.
Exacte. La qüestió és que he trobat un altre concepte, un altre topònim de la nostra costa, en aquest cas, que hi té relació, però alerta, agafat amb gafes, amb pinces, sí. D'acord? Pal de la punta de sa guardiola, d'acord?
Ah, mal.
Evidentment, guardiola té un sentit, diguem, que tots coneixem, d'acord? Després parlarem de l'objecte en si, però aquesta punta de sa guardiola, en el sentit que se li donà el nom en el seu moment, no feia referència en aquell recipient en què guardaven diners, sous, doblers, canets o el que siga. La punta de sa guardiola és l'extrem més occidental de l'illa de s'Espalmador. Amb una elevació en penya-segat de 24 metres, la part inferior de la qual es coneix com els baixos de sa guardiola.
Perquè són aquelles parets de color rogenc, no?, que veiem quan...
Baix de tot, d'on hi ha la torre, diguem.
De fet, molt polit, allò.
Perdó. De fet, la torre de sa guardiola o de sa Espalmador, pren el nom perquè està situada a la punta de sa guardiola. Ja, això és molt habitual.
Ja en crec que intueixo per on dona la trampa. Perquè aquí es diu Vidriola, no? Aquí es diu Vidriola.
Vidriola, Lladriola, podríem dir també Guardiola. El que passa és que aquest concepte en què es crea aquest topònim no fa referència a res econòmic, sinó ara veurem a què fa referència. La qüestió és que, com deia, que en la torre que té aquest nom, la torre de sa Guardiola o de sa Espalmador, és la primera de les cinc torres de defensa que es vesteixen a Formentera durant el segle XVIII, i va ser concebuda principalment com a part del dispositiu de defensa del pas dels Freus, que es basava a evitar el pas de naus enemigues entre les dues illes, entre Sevilla i Formentera. Mitjançant foc encreuat d'aquesta torre, de la torre, diguem, de la torre de sa Guardiola, i l'antiga torre de ses Portes, que havia estat habilitada en aquest efecte. És a dir, això és molt visual. Vull dir, es crea aquesta torre aquí, s'erigeix aquesta torre aquí, per fer un foc creuat amb l'altra torre que hi havia, la torre de ses Puntes, i així defensar el pas dels Freus.
Clar.
El concepte de Guardiola, ara venim en aquest cas, és un nom que a les pitiuses s'aplica a un lloc destinat a la guarda de bestiar. És a dir, a Formentera i a Eivissa es diu guardar el bestiar, guardar el ramat, guardar les ovelles, d'acord? Vigilar-lo, guardar-lo, d'acord? No crec que tingui relació aquest guardiola a guardar aquest punt de vigilància de torre, sinó que fa referència a que podia ser, abans d'on hi hagués ara la torre, podia ser tranquil·lament un lloc on es guardava el bestiar. D'acord? De fet, guardiola, hi ha altres indrets, per exemple, a Eivissa, que sempre aquest terme de guardiola, per exemple, hi ha una illa al nord del port de Portinats, a Sant Joan de Labritja, separada d'Eivissa pels parts de sa guardiola o de sa galera, que es diu illa de sa guardiola. D'acord? I se suposa que ja hi havia doncs, bestiar guardat per exemple, en el cas de és molt diferent, perquè no només s'hi guardava, es va dir en ell, també hi havia llocs, també era un lloc, diguem, de, on s'hi duia bestiar, i vivia allí, i anava a caçar, uh-huh. etc. La qüestió és que el verb guardar significa això, preservar, protegir, vigilar, que no esdevingui alguna cosa o algun dany. Per tant, és molt probable que aquest la que s'apunta a Sant Guardiola faci referència a una zona que fos Sant Guardiola que tradicionalment s'hi podia dur bestiar. També és interessant, per exemple, que hem trobat un topònim que és Punta de Sant Guardiola a l'Alguer, a Sardenya.
Ah.
D'acord? En aquest cas no és una punta, diguem, a prop de la costa, és una petita muntanya de 300 metres, diguem, d'alçada, per tant, no és del tot petita, però es diu igual, es diu Punta de Sant Guardiola, d'acord? A l'Alguer. Tu comentaves abans de Vidriola, Guardiola, ara sí que podem anar en aquest concepte, perquè jo t'he dit que feia una mica de trampa, d'acord? Vull dir que, perquè Guardiola no és aquí a les Pitiüses, amb el sentit, diguem, que es coneix com aquell recipient que serveix per deixar-hi monedes, sinó que aquí, per exemple, com tu molt bé deies, es diu Vidriola. És molt interessant perquè pot semblar que sigui el contrari, però la primera paraula d'on ve aquest recipient que coneixem per deixar-hi sous no és guardiola, sinó lladriola. És el primer. Lladriola, que és derivat de l'antic lladria, que és el femení de lladre. D'acord? Per què? Perquè les lladrioles roben o retenen els diners introduïts.
És veritat que lladre, el femení és lladria?
Antic.
Antic, eh?
Antic, ah. antic. Alerta, molt important. No sé si ho he dit, crec que sí que ho he dit, però és l'antic. Femení,
sí.
Lladria. D'aquesta lladriola es crea guardiola, per influx de guardar, perquè la guardiola guarda els sous. I ja per acabar aquesta secció d'aquesta primera trobada després de la temporada de vacances, què passa si la guardiola o la lladriola, en comptes de fang o de ceràmica, és de vidre? Que convertim
Clar.
La paraula en una altra variant, que és la que més s'omplam per aquí, vidriola.
Doncs ha quedat més clar. Tenim un comentari d'un oient, en Joan Torres, que diu el punt, creu que el punt més occidental de l'illa Espremador és l'illa de la Torreta, diu, a la part nord. Doncs deu ser, en fi, l'illa de la Torreta, clar, potser està fora, i mentre que la Guardiola és la part, doncs...
L'Espremador en sí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Carles. Ben tornat aquí al de Far a Far. T'esperem cada dilluns en aquest espai Sobreviure al Català, en què aprenem, en fi, doncs una miqueta més sobre la llengua pròpia d'aquí, de Formentera. Gràcies.
Bona feina i salut.
Salut.